Al matí, amb Raquel García. La tertúlia.
Es commemora el dia de Zamenhof, el naixement del metge polonès, el creador de l'esperanto, d'aquesta llengua auxiliar internacional, amb tot un seguit d'activitats que nosaltres us volem desgranar, presentacions de llibres, actes institucionals, trobades. Nosaltres les volem descobrir amb alguns representants de l'Associació Catalana d'Esperanto i anem a presentar-los. Avui ens acompanya l'Enric Pineda. Bon dia, Enric.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, moltes ganes de descobrir més coses sobre aquesta llengua neutral. També tenim amb nosaltres el Mon Cardona. Bon dia, Mon.
Hola, bon dia.
I per últim tenim el David Ruiz. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per què és important marcar en el calendari aquesta jornada, reivindicar aquest dia?
Doncs bé, és important perquè el 15 de desembre és l'aniversari del naixement de Ludwig Leser Zamenhof.
No he dit el nom sencer, perquè Déu-n'hi-do, és complicat, eh?
Veure,
com
sigui així
l'esperanto.
Em fa molta gràcia, perquè és quelcom que es diu diferent si ets o no ets de Sabadell.
A veure, torna, digues.
Jo, si ets de Sabadell, dius Zamenhof, vale? Com la ronda. Si ets de fora de Sabadell, dius Zamenhof, que és com es deia aquest senyor. En qualsevol cas, 15 de desembre és el dia del seu aniversari, vale? I dins del món esperantista, el que diem Esperantullo, és una data especial. Vindria a ser com una mena del nostre Nadal. I ens agrada perquè ens regalem literatura, ens regalem llibres, sí. I és una miqueta com una jornada més aviat festiva.
Que més coincideix amb aquestes dates, no?, nadalenques, que també doncs, és bonic en aquest sentit. Expliqueu-nos qui era ell, no?, aquest creador, alguna dada de la seva vida, de la seva trajectòria, per exemple, Mon.
Bé, ell era, de fet, era oftalmòleg. Bueno, de fet, quan va crear la llengua encara no ho era, perquè encara estava estudiant. I d'això, estava preocupat una mica pel tema de les comunicacions entre gent, sí. Entre els pobles i tot això. Llavors va decidir que una de les eines que per la pau, diguéssim, seria doncs, que la gent es pogués comunicar bé. I va idear aquesta llengua que no era de ningú i era de tothom, no?
Com una llengua neutral, no?
Exacte.
Entenc? Una llengua per facilitar la comunicació.
Auxiliar, diguéssim. Sí, neutral i auxiliar, no? Per que cadascú tingués la seva i després aquesta per comunicar-se a tothom.
En aquest sentit, no sé fins a quin punt l'anglès potser doncs, ja fa aquesta funció, no? Ara mateix?
Sí, fa aquesta funció, però no és neutral. Clar, perquè tenim... Hi ha un greuge, diguéssim, perquè hi ha gent que ja neix amb l'anglès, diguéssim, o que l'aprèn de naixement,
sí.
I ja sap de tota la vida, i hi ha gent doncs, que s'ha d'esforçar molts anys i no acaba sense aprendre'l. A més, l'anglès és, en certa manera, pot ser fàcil, però és complicat. A més, per a l'anglès t'has d'aprendre dues llengües, que t'has d'aprendre la llengua escrita i la llengua parlada, que són diferents, diguéssim, no? I, en canvi, i a més, ja és molt irregular. Llavors l'esperanto, la idea és que sigui una cosa fàcil i regular.
Diuen, a més, David, que és fàcil aprendre'n. És així?
Sí, és una llengua bastant senzilla. A diferència de qualsevol altra llengua natural, a l'esperanto podem dir que no té excepcions. Llavors, és molt més senzill perquè també és una llengua aglutinant. Afegint tant sufixos com prefixos, pots crear llengües, pots crear paraules que no havies pogut escoltar abans i gràcies a saber aquestes partícules poder saber-les.
El cert és que molts catalans no, pensen, creuen que l'esperanto doncs, va fracassar i es va extingir, però vosaltres sou la prova que no? Que hi ha doncs, molta gent que la reivindica. Quin és l'estat actual? Es pot dir que és una llengua viva?
Jo crec que sí. Personalment, fa molta gràcia quan la gent diu és que l'emissió de l'esperanto va fracassar. I tècnicament podria ser així. Però si ho agafem des del punt de vista de la idea original de anem a fer una llengua perquè sigui la llengua auxiliar de tothom. Sí. Aquí sí que podem dir que va fracassar. Però Si ho agafem com la idea de crear una comunitat, de crear un, fins i tot crear un moviment, una ideologia, un, sí, una filosofia de vida, l'esperanto està més viu que mai. I la prova la tenim aquí. Vull dir, hi ha gent de l'associació i gent dins del món esperantista,
sí,
amb una certa edat, amb una, diguem-ne, avançada, que representa la tradició i el que seria la història del moviment, i tot un grup de gent jove, ja estem parlant de gent jove de 18, 20, 25 anys, que representen el futur, la renovació. La llengua no és una llengua que s'hagi quedat estancada, és una llengua viva, és una llengua que s'adapta als temps, s'adapta a les modes, s'adapta al llenguatge, als mitjans. És una llengua que ha perviscut gràcies a internet, també, moltes, per molts sentits. Vull dir que jo, des del meu punt de vista, considero que més que morta, està més viva que mai.
Jo penso que de fet, fracassat no es pot dir. El que podem dir és que no s'ha aconseguit implantar-la. Però, bueno, amb això estem. Vull dir que no és un fracàs, sinó que encara no s'ha guanyat, per entendre'ns.
Fins que arribi la fina Benko, que diem.
Això mateix.
I què és això?
La victòria final.
O sigui que aquest seria el repte, el moviment,
clar,
no?
Clar.
I sou optimistes de cara a, doncs, aconseguir aquesta fita?
Sí, jo penso que sí. El que passa que, bueno, cal que la gent s'impliqui més col·lectivament, més massivament.
En el vostre cas, per què us vau implicar? I des de quan?
Bueno, jo quan era jovenet vaig treballar per una persona que estava ficada en el món esperantista. I, a més, hi tenia una llibreria. I vaig començar... Bueno, vaig comprar-me un parell de llibres i així... però em va agradar molt la idea, però resulta que aquesta persona estava ficada a l'Associació Espanyola d'Esperanto i jo vaig pensar que aquesta gent no eren els meus i bueno, va quedar la cosa així mig penjada, i fins que jo no vaig tenir 40 anys o més, llavors vaig conèixer la gent de l'Associació Catalana, llavors vaig pensar, aquesta gent sí que són els meus, llavors vaig començar a prendre'n en sèrio, diguéssim.
I vosaltres, David?
Bé, en el meu cas va ser gràcies a que tenia que buscar un tema sobre el treball de recerca de batxillerat. I llavors vaig contactar amb l'Associació Catalana d'Esperanto,
sí,
i a partir d'ahir vaig anar visitant recurrentment el Centre Esperanto Sabadell per acabar de fer el meu treball. I també vaig aprofitar per fer alguns cursos d'Esperanto que oferien en aquell moment.
I llavors ja et vas enganxar, perquè clar, des d'aquell treball de batxillerat han passat molts anys, eh? O sigui que et vas seduir.
Totalment, o sigui, em va cridar molt l'atenció, a part de la història, també els ideals que hi ha enrere, de fraternitat i d'igualtat, sí, i d'internacionalisme que podem trobar.
Ara després també parlarem d'aquests valors, però en el teu cas, Enric, quan va arribar l'esperanto a la teva vida?
Jo crec que va arribar des fa uns 6-7 anys més o menys, el que passa és que no m'hi vaig posar seriosament fins fa 2-3, d'acord? I va ser una miqueta, el recorregut una miqueta similar al del món, el que passa és que jo ho vaig mirar per internet, vaig fins i tot veure'l, o sigui, vaig agafar-me com a ret el tema aquest de que realment si és tan fàcil la llengua, a veure si la puc aprendre ràpid, i realment es pot aprendre molt ràpid, vull dir, amb una miqueta de constància, jo crec que amb 9-12 mesos jo tens bastant apamat, i després vaig conèixer l'associació. Quan vaig venir a viure aquí a Sabadell vaig començar a veure que Sabadell estava ple d'elements que recorda l'esperanto i l'esperantisme català, i em vaig acabar d'implicar amb l'associació i amb tot el que hi ha al voltant.
Quins són aquests valors, no?, que el David també apuntava, que hi ha darrere d'aquesta llengua, d'aquest moviment, de les activitats que impulseu?
Home, sí, tenim un primer valor, hi ha un primer valor que és el de la justícia lingüística. Jo he comentat abans al món un breument. Vull dir, quan nosaltres pensem o adaptem o pensem que l'anglès, sí, ja és la llengua de facto, diguem-ne, del món, hi ha aquest problema de que realment hi ha una part de la població mundial que ja té l'anglès com a primera llengua, per tant no cal que aprengui una segona llengua, ja la té incorporada, és la seva, d'acord? No cal ser gaire... No cal pensar gaire per pensar que si tu agafes com a llengua internacional una llengua que ja existeix, els parlants d'aquesta llengua tenen un avantatge respecte a la resta.
I tant.
Òbviament. Per tant, el que ofereix Esperanto és com una mena com de nivell. Ens posa tots al mateix nivell. Tots hem d'aprendre una segona llengua que ja l'hem fet a fàcil perquè no sigui gaire complicat, però diguem-ne que tots estem més o menys al mateix nivell. Llavors, a partir d'aquí ja entren en joc coses com la teva facilitat per aprendre idiomes, etcètera, etcètera, etcètera. A banda d'això, altres valors, companys, no sé, per exemple, la justícia lingüística, doncs també podem parlar una miqueta de la fraternitat. Som un col·lectiu que ens agrada molt trobar-nos entre nosaltres, que ens agrada molt parlar entre nosaltres, debatre. També l'internacionalisme, òbviament el fet que els esperantistes acostumem molt a mirar diguem-ne cap enfora, però també des d'una vessant local. A més, des del punt de vista de l'Associació Catalana, el que sí que tenim molt present és que una de les nostres missions i valors és la difusió de la cultura i de la llengua catalanes arreu a través de l'esperanto, és a dir, l'esperanto com a via de comunicació per difondre el que nosaltres tenim i som. I no sé si me'n deixo alguna, companys.
I promoure tot aquest tipus d'activitats, no? Per fer sensibilització, com les activitats. Parlem de les activitats que fareu i que proposeu per celebrar doncs, aquesta efemèride, no? Doncs aquest dia de Zamenhof.
Mm-hmm. Doncs mira, per començar, en tenim una aquesta tarda. Aquesta tarda, a l'Espai VilaWeb de sí. Barcelona, al carrer Ferlandina, presentarem dos llibres.
És demà?
No, la presentació... Ah, perdó, és demà.
És que sí, és el divendres perquè... 16, dos
sí,
llibres relacionats amb l'esperanto.
Sí, perquè avui és dijous. Porto una setmana que no sé ni quin dia, ja em perdonareu. És demà. Demà hi ha la presentació d'aquests dos llibres. Sí. Un primer llibre que és Forte Verki, o Escriure amb força, que és un recull de poesies d'autores... vull dir que escrivien en esperanto i que van guanyar diguem-ne premis dins el que se'n deien els Jocs Florals Internacionals, que és quelcom que es va fer durant, es va promoure des de Catalunya com una mena com de concurs de literatura escrita en esperanto. Doncs n'hem fet un recull i n'hem tret un llibre que és bastant, és molt potent, la veritat. Jo he tingut l'ocasió de fullejar-lo una miqueta abans i és molt, molt potent. I d'altra banda també presentarem un moment, tenim un segon llibre que també presentem el divendres, que és el relat Solitud, de Víctor Català, i altres relats, també, que ens han recollit, perquè se'n va fer una traducció a l'esperanto a mitjans del segle XX, i ara els hem tornat a recollir i els hem agrupat en un sol llibre, perquè tinguis una miqueta més de... Bueno, perquè la gent pugui veure, doncs això, vull dir, pugui llegir a Víctor Català, que tenia l'Albert, en llengua internacional.
I després, el dissabte, també doncs, presenteu un projecte, no?
Mm-hmm. El dissabte tenim la presentació del projecte Espai Esperanto a Subirats, a l'Alt Penedès. Subirats és una població que té força tradició esperantista, perquè hi havia un museu molt important sobre l'esperanto, diguem-ne, fet per una persona individual, que ho tenia bàsicament a casa seva. I ara l'Ajuntament s'hi ha posat les piles, farà un nou espai, intentarà recopilar tota aquesta mà de documentació, d'objectes i de... informació sobre l'esperanto i intentarà posar-ho així a l'abast de tothom, sobretot investigadors, amb un nou espai, diguem-ne, reformat. Farem la presentació d'aquest espai, farem una presentació d'un llibre sobre la vida de Frederic Pujolà, que és un dels pioners de l'esperanto a Catalunya, i després tenim un acte institucional que seria el traspàs de l'equip de redacció de la nostra revista, el nostre butlletí, el Catalunya Esperantisto. Farem un traspàs de persones i finalment ho acabarem com ens agrada acabar les coses dins del món esperantista. Esperanto jo, que és dinant. Fent un dinar.
Home, això sempre, no?, uneix.
Exacte.
I, clar, jo volia també, abans d'acabar, tinc dues preguntes. La primera, la vinculació que abans deies, no?, que Sabadell es respira molt, no? No sé si és que hi ha doncs, molts esperantistes, hi ha moltes propostes. Explica'ns quina és la vinculació amb la ciutat.
Deixant de banda el fet que la seu de la Societat d'Esperanto està a Sabadell, està al carrer Papa Pius 11, a banda d'això, tothom sap que tenim la Ronda Zamenhof, vale? La Ronda Zamenhof, vale? Que es va canviar el nom de Ronda Nord a Ronda Zamenhof a començaments del segle XX en honor al creador de l'esperanto. Però és que a banda d'això, si anem passejant per la Ronda Zamenhof, per exemple, posem, per exemple, des de la plaça de les Dones del Tèxtil fins cap al Parc Catalunya, i anem caminant a mà dreta, poc abans d'arribar cap al Parc Catalunya, veurem un enorme monument metàl·lic d'uns 12 metres d'alçada, coronat amb una estrella i amb una petita placa amb la cara de Ludwig Zamenhof. Aquest és el monument dedicat al Zamenhof i a l'Esperanto, i dins del que seria la categoria del que en diem els Zamenhof Esperanto Objectoi, que són els objectes dedicats a Zamenhof i a l'Esperanto, és l'objecte més alt del món.
Ostres, totes les coses,
metres,
eh?
És el més alt del món. És només el segon més gran, perquè hi ha una avinguda de 6 quilòmetres a un poble de, a una ciutat brasilenya dedicada a l'Esperanto, però bueno, tenim el segon objecte més alt, el més gran i el primer més alt. I a banda d'això, petit detall de gonses, caminant un xic més cap enllà, sí? A mà esquerra, veurem que hi ha una carnisseria que es diu Viando. Viando, en Esperanto, vol dir carn.
Boníssim, veus? Les coses que descobrim avui amb l'associació, tota aquesta vinculació amb la nostra ciutat, ens encanta aquest arrelament. Per acabar, hi ha moltes dones també, o no, implicades amb l'Esperanto, a l'associació?
Bé,
falten dones.
Falten dones.
Cal reivindicar-les,
sí,
també,
sí, sí.
No?
No? Actualment se n'estan afegint bastantes, però és un tema que no sé què passa, que falten...
Falten dones,
sí, sí,
doncs des d'aquí una crida, no?
A l'Ijo ni a Sotsio.
Què han de fer, si volen, doncs, afegir-se?
És ben fàcil, només cal anar a la pàgina web de la nostra associació, esperanto.cat, i en allà trobaran un formulari per poder-s'hi afegir. En cas que siguin majors de 35, vaig bé? Perquè si són menors de 35 anys, jo ja els adreçaria cap a...
La Joventut Catalana d'Esperanto.
Molt bé.
Que és una associació germana, de fet, estem molt vinculats, sí, i col·laborem molt, però és una associació independent, van per la seva banda.
Doncs, per acabar, m'agradaria escoltar també, doncs, alguna frase, algunes paraules en Esperanto, no?, per acabar, doncs, aquesta entrevista i reivindicar, doncs, aquesta llengua viva i neutral.
De bona, ni poves paroli en Esperanto, sen problema, xoné.
Yes?
I és compreneble.
I què heu dit? A veure, traducció?
Podem parlar en Esperanto, no? Cap problema?
Cap problema, exactament, sí.
Molt bé, doncs així posem punt i final aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos, doncs, aquesta celebració d'aquesta diada tan important per vosaltres, i des d'aquí, doncs, aquesta crida, a veure si s'afegeixen també més dones i també més, doncs, amants d'aquesta llengua. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.